Sense adonar-se'n, va arribar aquell moment tan típic de les pel·lícules de marxar del lloc de treball per sempre, posant les pertinences en una caixa de cartró. Les llibretes plenes de gargots, els pòstits de colors llampants, que segur que no faria servir mai més, els bolis a mig gastar. I quan ja creia que ho tenia tot, apareix l'agenda del 2020. Buida, amb alguns plans previstos que mai es van arribar a fer. De cop, en acariciar-ne la portada, es va teletransportar a la mateixa oficina, però el 15 de març del 2020. El seu cap surt del despatx i li diu: «Espavila, que el festival és la setmana que ve i encara falten els últims serrells». I així, també sense adonar-se'n, va tenir l'oportunitat de viure el 2020 que hauria volgut abans que s'acabés el món conegut.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Un setembre de fa 5 anys començàvem aquesta aventura, un programa viu que no ha parat de canviar a mesura que també ho ha fet el món del fantàstic. Aquest món ha crescut exponencialment, tot i l'aturada obligada de la pandèmia, i avui notareu aquest ascens amb la crònica que us farem dels festivals de gènere que s'han fet aquest estiu, i això que no els hem pogut cobrir tots, ni molt menys. Concretament, avui us parlarem del Creepshow, del Fanboy, de l'Infest, del Fantos Freak i el Celsius, amb declaracions d'alguns dels participants destacats dels certàmens. Esperem que aquest ressorgiment de festivals de l'estiu sigui un bon presagi de la temporada que comencem ara i que tinguem molt per explicar i molt per compartir. Tot i això, recordeu que ho farem de forma quinzenal, en lloc de setmanal com fins ara, per adaptar-nos al context actual que està afectant de ple totes les propostes culturals. Així, amb moltes ganes, però alhora amb molta incertesa, comencem la sisena temporada del Quimèric que farem amb el Roger Benet a les vies de so. Com us dèiem, aquest estiu hi ha hagut molts festivals, després de molts mesos de restriccions que van obligar molts certàmens a suspendre's o també a canviar de dates. No hem pogut cobrir-los tots, ja avisem, però avui ens disposem a fer una crònica dels que sí que hem pogut fer. I ho farem per ordre cronològic perquè no se'ns enfadi ningú. I per fer-ho, comptem aquí l'estudi amb el David Garnacho, director del Festival de Terror de Sabadell, que ens ha ajudat a cobrir aquests festivals, eh? Voltant per tots els festivals de Catalunya, quasi, eh?
Sí, sí, intento estar sempre a tot arreu.
Avui ens podràs aportar visions també des del teu punt de vista d'expert, en el món dels certàmens.
Bueno, sí, clar, evidentment.
I tenim aquí també l'estudi l'Iker Mons. Iker, què tal? Espera, que no t'han obert el micro, eh? Es veu que tant de temps sense venir.
Jo molt bé. Ja trobava a faltar una mica, no?, tornar a la pesca del programa.
Hem de dir a l'audiència que ja abans d'entrar en antena hem estat mirant el calendari, que ve molt farcidet.
Sí, sí, sí.
Tornarem a trepitjar festivals, ja, eh?
Oi,
i salons.
Per fi.
I actes de tota mena. Doncs anem al que anem, que és fer una crònica de tot el que s'ha fet aquest estiu. Però ja he tornat a dir tot, quan en veritat podria calcular que hem cobert més o menys la meitat, no, David?
Sí, perquè, bueno, és que a més cada any van sorgint nous temes, els antics es van renovant, i tot i la història de la pandèmia que hi ha hagut, doncs, aquest any ha estat ple
molt ple.
De coses.
Sí, sí, sí. Ens hauria faltat per cobrir l'Overlock, que era un festival nou.
L'Overlock, exacte.
El Saló d'Starrac Awards,
que
sí. Van fer la prèvia però no hi van poder anar. I algun més em deixo, no?
El
Fango Fest, també, que s'ha fet ara la primera setmana de setembre.
I el de les nits orientals de Vic.
També, que aquest any ens ha quedat fora. Sap greu no poder tenir més... Hauríem de fer programa també el juliol i així això
sí,
no ens passaria,
exacte.
Però
ja clar, ho podem deixar. Sí, sí.
Doncs mira, comencem pel primer festival d'aquest estiu, que va ser el cap de setmana del 25 al 27 de juny i del 2 al 4 de juliol. El tret de sortida el va donar el que havia de ser el recital de poesia al cementiri, però que finalment es va fer a l'església Santa Maria, perquè l'Ajuntament els va denegar el permís pocs dies abans de l'acte. Això va ser bastant sorprenent, eh?
Ah.
Sí, perquè a més venint de l'Ajuntament, que és l'Ajuntament del PP, que teòricament estan molt per aquest tipus d'actes, pues, i que els havien autoritzat els altres anys, i aquest any no se sap ben bé per què els van desautoritzar. Però bueno, jo crec que el resultat final va ser millor, que dius.
Va ser molt diferent.
Sí.
Sí que no tens el factor aquest de por, no?, del cementiri, però un recital en una església amb aquella reverberació del so, no?, amb aquella foscor, perquè a més no van encendre ni un llum.
No,
era la llum que teníem a aquella hora, a les 9 de la nit, no?
I quatre espelmes i la llum de dins de l'església. I va ser... Bueno, jo encara se'm posen els pèls de
punta. Sí, realment va ser de pell de gallina, eh?
He de dir que una església a les fosques i amb... amb la reverberació i,
sí, sí, sí.
I l'incens i tot, ui, jo crec que dona por.
Mira, van a càrrec del rapsó de Marçal Font i del saxofonista Ferran Basaldú, que ja l'havien fet altres vegades. De fet, la música que sentim de fons és del Ferran Basaldú. I van triar textos que, com deia el David, de pell de gallina, a les 5 de la tarda, de Federico García Lorca, que, ostres, per posar-se a plorar una mica.
Sí, sí.
Després una altra poesia que era completament diferent de l'habitual, que es deia Sollozo por Pedro Jara, de Efraín Jara, que precisament el que intentava plasmar era la pèrdua del seu fill de 16 anys. I és com molt colpidor perquè va des de a la frustració, a la ràbia, a la pena, al dol, tot amb una mateixa poesia i tot com molt diferent. Vam poder parlar amb ells i ens van explicar com van preparar aquest recital precisament perquè hi va haver aquest canvi d'ubicació d'última hora i que, clar, va obligar a reformular-ho tot. Primer vam parlar amb el Marçal Font.
Molt improvisat, en realitat. Jo tenia ganes de fer el Jara y Drobo, aquest poema del Sollozo de Pedro. Sollozo para Pedro, perdó. I és un poeta espectacular equatorià que no es coneix aquí. O sigui, és mort ja, és veterano. El vaig conèixer per allà a Ecuador recitant i el volia fer aquí perquè venia molt, molt bé. I és un recital que fem, de fet, cada any més o menys ens ho demanen i ho fem molt per amor a Badalona i per amor a l'art, ell i jo. I sempre busquem donar-li una volta a Gripi i aquest any tocaven laments i dols i poemes de dol i així i encaixava el Jara y Drobo i la resta, en realitat, doncs, clàssics del tema. Sí, no he tingut massa més història. A l'hora de canviar sí que hem tingut en compte que canviés per el tema de la reverberació de l'espai, que no podia fer alguns que s'han de llegir molt més ràpid i no podia fer-ho aquí.
El que no fos el primer cop, diguéssim, que ja vagis repetint aquí al Crip Show, us dona també una perspectiva de dir què hauran escoltat en altres recitals, de portar coses noves?
Bueno, ja, sí, sobretot per això, perquè ja sabem què hem fet en el Crip Show i aleshores portem, no sé si 4 o 5 recitals ja aquí, de Ferrat, 5 anys penso que ho fan. L'any passat per el confinament vam fer una cosa diferent, un vídeo a través de YouTube. I sí, clar, també hem fet moltes més coses, el Ferran i jo, amb la qual cosa ja és com que venim molt rodadets i això és com estar a casa, jugar a casa, sí, ens ho passem bé.
El primer cop que us van oferir us va estranyar que hi hagués un recital de poesia en un cementiri, en un festival de, suposadament de cinema?
Estranyar no, perquè coneixem els organitzadors i per tant cap estranyesa, i l'altre és que de recitals al cementiri se'n fan i se n'han fet a Poble Nou, sí, al cementiri de Poble Nou, i se'n fan a alguns llocs, jo he recitat alguns del Pirineu també, i és una cosa prou comuna i que se sol fer, no sé per què ha passat exactament aquest any, però és bastant inexplicable i bueno, en fi, doncs ho hem fet aquí, que també està molt bé.
I per últim preguntar-te, veient la reacció del públic, no, davant dels poemes que has escollit, creus que també aquest tipus de recitar l'ajuda que la gent entri a la poesia d'una altra manera? Perquè a vegades potser molts han entrat a la poesia per l'escola o han entrat per altres vies i que aquesta sigui una bona manera, no, d'interessar-se per aquest gènere.
Sí, home, ho procurem sempre. Fa molts anys que em dedico a això i de fet és una de les coses que m'agrada fer, és la declamació, perquè porta els clàssics. Jo recito poesia meva també, tinc la meva carrera pròpia, però m'agrada molt declamació de clàssics perquè els acosta, perquè de fet, si no sabem entendre, és com si t'ensenyo música a través només de partitures i no la sent sonar mai, és una mica el mateix. Doncs en aquesta filosofia fem nosaltres els repertoris clàssics, sí, per apropar-los.
Ja heu sentit aquesta reverberació d'església, perquè li van fer l'entrevista encara a la rectoria, no? Allà
sí, sí,
a dintre,
sí.
I també ens va sorprendre molt el que ens va explicar el Ferran Basaldú, perquè bé, ens va sorprendre ja per començar com va començar a tocar, no? Aquesta mena de saxo estrany, no?
Sí, un saxo que era més gran que ell, literalment, i que el portava com si portés una persona i emetia uns sorolls tan, tan estranys.
Com això que sentim de fons, eh? Que feia així com una mena de...
És peculiar.
Peculiar, sí. Però anava molt bé amb les poesies, encara que sembli estrany. La combinació, que estava molt bé.
Sí.
Li van preguntar ell una mica sobre això.
Soc saxofonista i m'agrada improvisar i experimentar, i això m'ha portat a tocar dos saxos molt estranys, que no es veuen habitualment, que són el saxo baix i el saxo sopranino. I això em permet buscar noves sonoritats. I llavors, per aquest concert, el que he portat és un mini-kit de percussió per l'entorn on ens trobàvem. La veritat és que si hagués estat al cementiri, tenia pensat una altra cosa, amb electrònica, amb una amplificació i tot, però no m'he atrevit per aquest, llavors he canviat totalment d'equip, de treball, no? I com que amb el Marçal, però ja n'hem fet molts de totes les formes possibles, doncs he recuperat com una mica en antigues idees.
Pel que comentes, les composicions que has tocat són improvisades?
Són improvisades totalment. Jo sóc improvisador lliure i precisament el treball que m'agrada fer amb el Marçal és continuar amb aquest rol meu. És veritat que ell està recitant i llavors jo és com... Avui ho hem fet poc, perquè amb l'acústica de la sala hem fet més que ell recitava i jo tocava. Però quan, fins i tot quan ens permet fer-ho, ell està recitant i estic improvisant-ho també. Amb la qual cosa mai cap recital és igual, perquè sobretot la meva part canvia totalment, no?
Llavors, les poesies, quan ell les recita, les escoltes per primer cop aquí o heu fet alguna mena d'assaig i has vist per on anaven i quin era el to, o és quan els escoltes i dius, això em transmet tal sentiment i el tradueixo així en música?
Hi ha una part d'haver fet molts recitals amb ell, que, i sobretot quan són poemes que ha repetit, ja me'l sé i ja sé per on enfocar-nos, no? Però després hi ha una altra part que jo, és una cosa meva, una pel·lícula meva que em faig, que jo em prenc el Marçal com si fos un altre músic. Llavors tot el treball que ell fa amb la veu al recitar per mi és com un duet, com si fos un rapejador o un cantant, i llavors jo me'l prenc que tot el que em dona ho utilitzo. Avui, per exemple, que era complicat per l'acústica, doncs aprofitava, sabia quan faria petites respiracions o petits silencis per jo fer la meva, no? Però això és perquè jo me'l conec molt, ja sé cap on va i llavors jo aprofito, però és totalment improvisat, totalment improvisat.
Havies tocat abans en una església?
Sí, i això m'ha ajudat. De fet, amb aquest treball d'improvisador, un dels meus primers projectes era amb un organista d'església que feia música improvisada, que era molt poc habitual, no?, en aquest entorn. I bé, m'ha servit de preparació, de fet ja sabia el que venia, sabia que el trobaria, no?
Sí, que avui has tornat una mica a casa, no?
Sí, en aquest sentit sí. Sí, és molt divertit perquè, clar, té una reverberació, doncs, per això no he portat l'electrònica, perquè és com tindre un pedal ja fet de l'acústica que, no, que em permet jugar, no?
Hem de dir que Basalduc forma part dels Coure, que és precisament el grup que, de forma conjunta amb l'Agustí Bosoms, van posar la banda sonora a la projecció de La passió de Juana de Arco, una pel·lícula de 1928 dirigida pel Carl Theodor Dreyer i protagonitzada per la Maria Falconetti. Impressionant, eh?
Impressionant.
Va ser una experiència...
Sí. Va ser... Bueno, els que érem allà vam sortir tots al·lucinant.
Sí.
Perquè entre que la pel·lícula ja té el seu què, perquè és una pel·lícula de l'any 29, feta tal com està feta, sobretot la part final. Que
I l'expressivitat de l'actriu, no?
Que... Sí, l'actriu, que per cert vaig estar mirant i és l'única pel·lícula que va fer.
Ah, sí?
No va fer res més. No sé si va quedar tan traumatitzada pel paper que no va fer res més.
O potser però... no podia sortir d'aquell paper, no?, de persona, doncs, de víctima,
sí,
no?, de traumatitzada.
Traumatitzada i esclar, és que, i la música és que, vamos, era espectacular.
Penseu que es passa l'actriu tota la pel·lícula mirant directament a càmera amb els ulls plorosos, tota la pel·lícula, eh? I clar, és muda, no? I vas veient...
Ostres.
És la pel·lícula muda que tu ho dedueixes de l'expressió d'ella i dels cartellets, i tot això amb la música, com la que sentim de fons, adaptada per la pel·lícula. I que... Bé, es van vendre totes les entrades i crec que si haguessin posat a la venda 100 entrades més també s'haurien venut.
Sí, i tant.
Però el Creepshow té altres reclams, també. Com les sessions de curtmetratges, que bé, cada any hi havia unes quantes, no?
Sí.
Aquest any doncs es va fer tot en un mateix dia i la resta de curts que es van seleccionar es podien veure per Fest Home.
Exacte.
Què et va semblar tu, David? Perquè jo crec que hem guanyat alguna cosa amb aquesta preselecció.
S'ha guanyat que la selecció que arriba al cinema, diguéssim, és encara més depurada del que hi ha. Amb la qual realment un 90%, per no dir un 100%, dels curts que es van projectar són d'una qualitat excel·lent.
Mm-hmm. La selecció la va fer el jurat. El jurat que, a veure si tenia per aquí, el formava el director iraní Farnoush Abedi, les crítiques de cinema de Bloody Girls i les escriptora Elisenda Solsona, a més de l'editor Ramon Planes i el crític de cinema asiàtic Jorge Endrino. Ells van dir, aquests són els que es veuran en pantalla gran, i la resta s'havien de veure doncs al Fest Home. I jo he de dir que em passa una mica això, que alguns curts de les altres seleccions se'n feien molt lents, no? I hi havia sessions d'aquestes a les 4 de la tarda, calor, sí, infernal, i curt lent, i era com, uf, saps? I en canvi aquest cop ha sigut com flipar curt rere curt. O sigui, tots els curts que veia, al·lucinava. Brutals.
O sigui,
la millor experiència del Creepshow que he tingut de tots els anys que fa que hi vaig.
Mm-hmm.
I bé,
Potser ha afectat que la selecció l'hagi escollit el propi jurat.
Clar,
perquè el jurat ha dit, ens agraden aquests, i els altres que... Sense faltar el Toni Benages, però el Toni Benages és il·lustrador. I llavors al Toni Benages li agrada molt l'animació, i animació només, vull dir, muda, sense diàleg, no? I això a vegades la gent que no hi estem acostumats perdem una mica el fil. Que la qualitat és molt alta igualment, però clar, els altres eren amb un ritme trepidant i amb històries molt, molt peculiars, bandes sonores brutals també, que algun el vaig estar buscant després i tot. Vull dir que molt bé. Anem a mirar el palmarès, perquè potser és la millor manera de destacar algun dels curts, perquè clar, quan en veus tants a vegades, no?
Sí.
El guanyador del Premi Serra Circular va ser Dardar, de Pol Urquijo, que és el director de Rementari, i vam veure... aquest curt mateix a diferents festivals de l'estiu.
Bueno, a tots els festivals de l'estiu.
Clar, jo no he cobert dels tots, però a l'Infés hi era, crec que el Fantos Freak també.
El Fantos Freak també hi era.
I a tot arreu, crec, ara repassarem els palmarès, però quan crec que ha guanyat
passa,
a tot arreu.
Quan això passa, hi ha qualitat.
Home, sí. És un curt que podria ser una pel·lícula, vull dir, la qualitat és cinematogràfica, vull dir, no es veu gens amateur de res. I té et deixa un mal rotllo de fons, no? Van haver bastants curts d'aquests relacionats amb la cultura basca i gallega que et deixaven molt... Dius, ostres, aquest estiu que precisament tothom que conec ha anat al País Basc, ha anat a Astúries, ha anat a Galícia de vacances,
sí,
i veus aquests curts
i
dius, què m'hi he dit, no?
Ja.
Sí.
Doncs sí, molt bona elecció aquest premi. El segon premi va ser per Hàbitat, de Jaime Calachi, que tenia com a protagonista Itziar Castro. Podríem dir que és una crítica a la societat de consum. Això és com es defineix i com ho diu el jurat.
Fa oloreta a Black Mirror, no?
Totalment. És una cosa molt estranya. No l'explicaré perquè qui el vegi doncs, que s'ho trobi i el digereixi ell.
Clar,
però...
al final parlar de curs és difícil.
Sí, però sabeu el capítol d'aquell noi que està amb la bicicleta de Black Mirror, que està allà pedalant tota l'estona?
Sí.
Pues vindria a ser, comença el punt de partida similar. És un tio que està davant d'una pantalla i ha de donar-li així amb un botonet, clic, 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 i a canvi d'alguna cosa que no sabem o que sospitem, no? I després doncs, hi ha tota aquesta reflexió sobre per què estem treballant 8 hores al dia si després, no? Fa què, no? És una mica depriment. I llavors el tercer premi va ser per Survivors, de Carlos Gómez Trigo, que vindria a ser de 3 supervivents d'una mena d'apocalipsis nuclear que es debaten si és el moment o no de treure's el casc.
Bueno, nuclear no ho sabem. Jo vaig veure com una espècie de crítica al moment actual.
Home, això sí, però
tenint en compte que el risc... Tant a favor com els que estan en contra.
Tenint en compte que si respires l'aire, explotes.
Per això.
Ah.
Sí.
Si era tu... com una espècie de debat en... A veure, què fem? Ens el traiem o no?
Ens traiem la mascareta ja o no?
Clar, és que és molt actualitat.
Sí, això veure-ho el ple mes de juliol amb un cinema amb la mascareta fins dalt també, doncs...
Treu-te-la! És molt curiós perquè és un curt espanyol.
Sí.
Titulat en anglès i parlat en francès.
Ostres!
Bueno, m'ha anat a buscar aquí una barreja que...
Perquè així el missatge final l'entenem tots.
Sí,
el moment que explota el primer personatge, doncs ja ho has entès. Ja, a partir d'aquí ja...
Sí, però no expliquis més,
Anna. No, ja ho he dit, no passa res.
Home, olorava que passaria.
Home, si t'he dit que sé què passa quan no respires, és per alguna cosa. Però bé... I anem al segon festival de l'estiu. Que va ser el Fanboy, que era la seva primera edició, el va fer als cinemes de Can Castellet de Sant Boi de Llobregat, de l'1 al 4 de juliol. Estem allà, les dates coincideixen amb el Cripshow i molta gent, vam trobar els habituals que van a tots els festivals, que intentaven aniré aquesta sessió al Fanboy per poder ser l'altre al Cripshow. De cara a l'any que ve s'hauran de plantejar això de les dates.
Vaig estar parlant amb l'Hugo i van dir que sí, que farien un plantejament i mirarien de poder un encaixar abans del Cripshow.
Sí, estaríem parlant a mitjans de juny.
Sí, sí, si ho poden aconseguir, doncs clar, llavors ja serà encara més brutal, eh? Fanboy, Cripshow...
Així l'estiu comença una setmana abans, està bé.
Sí.
Nosaltres vam poder anar a la inauguració, precisament era el dia que jo començava vacances, un dijous, i vaig dir, què millor que anar al Fanboy.
Lujazo.
I era una sessió que estava dedicada a la sèrie B. Llavors, abans de la projecció, es va entregar el Premi Honorífic del Festival, que... És una mena de carxofa assassina de silicona molt maca, molt xula, i jo en voldria tenir una, la veritat.
Que guai.
I es va entregar a l'actor Josep Maria Alejandre, que ja l'havien vist a Apòstata, uh-huh. I també apareixia en aquesta pel·li inaugural, que era Black Roses Symphony. I que podríem dir que és un conegut de Hugo Cobo, que ja ha estat en les seves pel·lícules, que ha estat en aquest altre projecte, i fa uns paperassos brutals. Jo crec que sempre és la persona, l'actor que fa millor paper de les pel·lícules que he vist on apareix.
Sí. Bueno, de fet, ja fa anys que ho coneixem també aquí a Sabadell, i ha vingut diverses vegades, i bueno, aquest últim any que vam fer una miqueta de col·loqui després d'Apòstata, ens va dir que ell, fins al moment que ell treballava a la TV3, quan es va retirar de la TV3 es va dedicar a això, i des d'aquell moment fins ara porta uns 300 curts, bueno, uns 300 rodatges, entre curts i llargs i videoclips, i que déu-n'hi-do.
Doncs un canvi encertat.
I de fet, aquesta edat, aquestes alçades de la pel·lícula, vull dir, quan ja t'has jubilat,
clar,
no?
Sí.
Vull dir, bé, vam poder parlar amb ell una mica sobre això, sobre el rebre el premi i sobre la seva trajectòria.
Això, molt, molt honorat de que hagin pensat en mi per rebre aquesta carxofa diabòlica d'aquest premi honorífic del Fanboy. La veritat és que m'ha fet molta il·lusió. No estic habituat a rebre gaires premis, la veritat, i és que, bueno, estic molt satisfet, molt content i molt agraït.
T'esperaves?
No, per res. Ja et dic, jo sóc un actor que, de fet, he fet teatre, molt teatre amateur, però en el món de l'audiovisual només fa uns 8 anys que hi sóc. I aleshores, bueno, en aquests 8 anys he fet moltes coses per escoles, com l'ESCAC, Banda a Part, ECIP, i coses de cinema, bueno, sí, n'he fet algunes, amb algunes produccions importants, però sóc, diríem, un actor de sèrie B o de segones parts o de petites parts, que en diuen al cinema. No sóc un actor reconegut ni important.
Però tan reconegut, per tant, això sempre és un primer pas, no?
Sí, i és un primer pas, i evidentment val a dir que amb el Hugo hi he treballat, que és el promotor del festival, i per tant, doncs, suposo que em té un especial carinyo, i jo cap amb ell, i li agraeixo moltíssim que hagi pensat a mi per aquest primer premi. Espero que tots els que segueixin siguin molt més bons i molt més importants que jo, els actors o persones del cinema que ho rebin.
Quan t'entreguen un premi sempre, doncs, fas una mica de balanç, no? O almenys comentaves tu, no? De mirar enrere i dir la trajectòria que porto enrere. Quin balanç en faries i què creus que et queda per fer? Què és el que t'agradaria fer?
Jo considero que he tingut molta sort en aquesta vida en tots els aspectes, i des de que fa uns 7 o 8 anys vaig decidir dedicar-me a això, crec que he tingut molta sort, perquè com aquell que diu, no he parat de treballar, ara mateix també tinc alguns projectes molt interessants per fer. I la veritat és que tots, cada un dels projectes, els he disfrutat d'una manera o d'una altra. És a dir, que tots m'agraden. No és allò que diguis, no, m'agradaria fer això amb tal persona o amb tal director. No, jo tot el que m'arriba, si m'ho llegeixo i m'agrada, ho trobo fantàstic i amb moltes ganes i amb molta empenta, i poso tot el meu cor en això.
Quan més arrasses és amb el paper de dolent. No sé si què et sembla, això de fer de dolent t'agrada.
Sí, de fet, sí. El paper de dolent jo crec que sempre és molt agraït per tots els actors. Jo crec que és un d'aquells papers que agraden, no? Aleshores, potser també perquè tinc aquesta veu, que quan poso aquesta veu així, doncs és més dolent, no? Pues va bé. Però també últimament també faig molt d'avi tendre, d'avi bondadors, d'avi que està malalt i aquestes coses, i també són bonics. Però jo crec que lo important d'aquesta professió és com més variats possibles els papers que puguis fer.
I abans comentaves que no has parat de treballar, també ara, també durant l'estat d'alarma, la pandèmia...
Sí, jo aquest any es podria dir que he treballat més que mai. Vaig acabar un parell de llargs metratges que hi havia, he fet molts curtmetratges amb escoles, i ara mateix, doncs, mira, mes de juliol estaré uns dies a Almeria, a Tavernes, gravant un western, i després cap al trimestre final d'aquest any tinc un llargmetratge important amb l'Héctor Faber, que és un director argentí amb el qual he treballat ja un parell de vegades i que m'agrada molt treballar amb ell, perquè és totalment diferent dels altres directors amb els que he treballat.
Després que Alejandre recollís aquest premi, vam poder veure Black Roses Symphony, una pel·lícula sobre satanisme, sobre la contraposició entre el bé i el mal, en resum. Personalment, crec que li sobra una mica de metratge. és bastant llarga.
Sí, potser en algun punt es fa una miqueta massa
feixuga.
Llarga. Sí,
sí, hauria estat potser millor veure-la menjant i bevent, no? Que hauria tret una mica... una mica més de cachondeo,
sí, exacte,
no?
Exacte. Potser una projecció a l'aire lliure hauria sigut més adequada.
Era una projecció a les 5 de la tarda d'un dijous.
Clar.
Vull dir que, clar, l'ambient potser no era l'adequat per veure aquesta pel·lícula. Mm-hmm. Però el que sí que cal destacar és el paper de la protagonista, que és molt potent, mm-hmm, i alguns diàlegs que li donen molta entitat al film. Vam poder parlar amb el seu director, el Vic Campbell.
La idea surt de, perquè bueno, sóc un fanàtic absolut del cinema de por dels anys, dels finals dels 70, dels principis dels 80, el rotllo que es pot dir també del fantaterror, el giallo italià, i bueno, també l'americà rotllo per la manera psicodèlica que tenien que fer de l'època, no? També... I, bueno, que el Fanboy, doncs, estic supercontent, perquè, de fet, bueno, era la pel·li d'inauguració del festival i, d'alguna manera, també Hugo ja m'ho havia comentat, i per mi, genial, estar aquí, per mi és tot un honor, perquè, bueno, estem a la terra i molt content de poder oferir aquí la pel·li també i que es pugui també compartir amb tots els que han vingut. I bueno, a seguir endavant, perquè hi ha projectes que estem fent, sortiran més, o sigui, ja és la meva setena pel·lícula ja que tinc, sí. I bueno, aquesta particularment estic molt content perquè també ha sigut el resultat de molta feina, de molta gent, professional, actors, tot un equip tècnic, i realment al final es nota que tot el que és la feina ben feta al final dona resultats. I als Estats Units també ha guanyat alguns premis i tant, alguns festivals, i bueno, doncs orgullós i content, és el que té.
A vegades en les pel·lícules de sèrie B doncs hi ha pocs actors, hi ha un poc elenc, no?, en general, però avui els tenim tots aquí, no?, físicament a Sant Boi, i hem vist uns actorassos que fan doncs, que el diàleg doncs, tingui una credibilitat, no?, i que es posin al públic a la butxaca. No sé si com va ser poder captar cada un d'aquests actors, si havies treballat amb ells...
Bueno, realment, quan tu creus en un projecte i vens l'oportunitat de que entre tots puguem fer una història guapa, no? Doncs jo crec que ja al final es veu el resultat. També és cert que no és fàcil fer una pel·li sense pressupost, és molt difícil, i té molt de mèrit aconseguir-ho. I jo, per exemple, com a espectador també del cinema de sèrie B o sèrie Z, també que li diuen, ho valoro molt això, perquè lo fàcil és tenir un pressupost gegant i tenir les coses ben fàcils de lo difícil és anar fent un càsting sense recursos, sense realment producció, i al final ho podem aconseguir, que és el mèrit que té, per això estem molt feliços de poder presentar.
I també vam poder parlar amb l'actriu protagonista, que és el que us deia que li dona molta pes a la pel·lícula, molta entitat, a més té la gràcia que ella no és d'aquí, no sé si era de Romania.
Vale.
Llavors, clar, té un accent com molt marcat tota l'estona i encara la fa més dolenta, no? La fa semblar com...
Ostres.
Més malvada. Sí, sí, escoltem l'Elisabetta Montonato.
Para mí ha sido todo un reto, sobre todo porque soy extranjera. Bueno, en realidad llevo 13 años en España, pero claro, somos una familia, soy hija de una familia y se supone que somos todos castellanohablantes. Por lo tanto, ha sido un reto lingüístico. Otro reto porque tenía mucho peso, muchas escenas, mucha presencia y sobre todo seguir con el mismo ritmo, la misma intensidad, o sea, estar todo el tiempo conectada con este personaje. Ha sido un reto, me gustó mucho.
Cuando te lo ofrecieron, ¿qué pensaste? ¿Pensaste que sería complicado? ¿Te gustó, te dio morbo el hecho de decir, bueno, voy a ser aquí una discípula de Satán?
Bueno, la verdad que yo soy muy fan de Dario Argento, me imagino que lo conocéis, el director italiano, y siempre desde pequeña me ha gustado el género terror-horror. Por lo tanto, cuando Víctor me lo ofreció, me encantó el guion, me encantó el personaje. Lo que pasa es que yo soy muy buena en mi vida real, por lo tanto he dicho, ostras, tengo que sacar mi lado más malo, más oscuro, para poderme entregar al personaje. Pero creo que el reto de los actores es ser algo diferente de lo que uno es en la vida cotidiana.
Podemos decir que te has desmelenado, ¿no?
Me he desmelenado en todos los aspectos, lingüísticos, emocionales, de todo.
Y verte aquí en pantalla grande y en un festival, inaugurando el festival, ¿cómo ha sido para ti?
Bueno, ha sido toda una emoción porque, claro, yo había visto algún fragmento por el móvil, entonces verme en una pantalla grande ha sido muy emocionante. Han sido 2 horas y ha pasado súper rápido porque la película está llena de acción, de suspense, de colores, de música, es increíble, no me aburrió para nada. y ver mi cara, o sea, como si no me conociera, como si fuera otra persona, en realidad.
¿Cambias, también, así, el natural?
Sí, ¿tú crees?
Sí, sí.
Bueno, ojo,
Ay, 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 me estaré atenta por si acaso.
Atenta, o sea, no me provoques.
No me provoques,
No me provoques.
Em van donar moltes ganes de provocar-la, si us dic la veritat. Dic, va, porta-te mal conmigo, Elisabetta. No, va estar molt bé. La veritat és que ho dèiem a micro tancat, però jo crec que aquesta pel·lícula amb un altre protagonista hauria perdut punts. Mm-hmm. I crec que li va donar molta gràcia. I res, precisament el festival va voler abordar les pel·lícules low cost amb una masterclass amb el Marc Fàbregas, que és director de pel·lícules low cost, una multitud de curs i també del documental El cine que no vemos i autor del llibre Cómo hacer películas y no odiar el cine, que ja promet molt, no? Vam poder parlar amb ell perquè ens donés quatre consells sobre com fer pel·lícules amb pocs recursos, però us oferirem en un altre quimèric perquè avui no hi cap. I vam aconseguir doncs una conversa molt extensa, molt interessant, i crec que qualsevol persona que vulgui fer una pel·lícula i que no tingui un duro a la butxaca, li interessarà.
Així m'agrada, posant el cliffhanger i aconseguir l'audiència.
Exacte. Jo crec que heu d'anar escoltant els quimèrics per veure quin el traiem i així ja aprendre de
no us direm
Marc
quan,
Fàbregas. No, home, no, això no es diu. No. Això cada setmana, cada dues setmanes escolteu el quimèric i ja està.
Exacte.
I s'ha acabat. El palmarès dels curts que es van projectar aquí al Fanboy. El premi al millor curt va ser per l'última Navidad de l'Universo, que ja l'hem vist en diferents festivals, entre ells el de Sabadell, no?
Sí.
I ha passat a ser un dels curts finalistes dels Premis TAC d'aquest any.
Mm-hmm.
I que ja vam poder parlar amb el seu director en el seu moment, quan es va estrenar. I bé, jo crec que ni ell s'esperava que tingués tan èxit a tot arreu, però vaja, això sempre alegra, no?
Era molt divertida.
Sí.
Pues clar, és un curt que els hi ha portat... la sang i fetge que es veu a la pantalla els hi ha costat amb ells tirar-ho endavant.
Els hi ha costat la vida.
Ha costat dos o tres anys tirar-ho endavant cada cap de setmana, desplaçar-se i vis...
Per no parlar de coses que han passat en paral·lel a aquest curt, que això donaria per un altre quimèric.
Sí.
Ja en parlarem en un altre quimèric. I llavors el Premi a la Crítica, entregat pels Globos d'Oro, a la millor pel·lícula va ser Zombies en el Canyaveral, de Pablo Chembri, que és un fals documental sobre la pel·li del 65.
No diguis, és un fals documental.
Home, ells el venen així, jo què sé.
Ja, però quan el vam projectar aquí sobre ell el vam vendre com un documental autèntic.
Ai, doncs digue'ls el de Fanboy, que jo no el vaig poder veure, perquè estava precisament fent aquestes entrevistes
projecció. I quan el vam projectar aquí a Sabadell tampoc el vas poder veure perquè estaves liada amb la pandèmia, va ser l'última projecció que vam poder fer abans que ens tanquessin.
Ai, vaja. Sí. molt trist.
Sí.
Però bé, mira, està bé que s'emporti algun premi.
Però el bo és que ara ja estem recuperant-nos.
Home, i tant, i bastant fort.
I tant. Ja parlarem de les agendes de les pròximes setmanes, però seguim amb les nostres cròniques de l'estiu. Anem a parlar de l'Infest. Es va fer del 9 al 10 de juliol.
Ja promet.
Tot i que el dia 8, el dia abans, es va projectar els curts dels finalistes dels Premis Arkham, que tu, David, eres jurat.
Sí. De cop i volta i per sorpresa, dos mesos abans em van dir, vols ser jurat dels Premis Arkham? Dic, home, i tant.
Tu fot-li.
I ja està. I no vam necessitar res més.
Què tal l'experiència?
Molt bé, perquè també és un de... O sigui, els altres eren una noia del Tot Rubí, una periodista d'allà de Rubí, i l'altre, el director David Romance, el director d'Impacto, que l'any anterior no va poder assistir per temes de pandèmia, però esclar, no se sabia en aquell moment que era per aquests temes i bueno, va donar joc per tota la nit. I, esclar, i quan el van tenir allà en persona van dir, home, per fi podem conèixer el David Romance i no és cap d'aquells personatges que el va imitar.
Això sol passar quan fas de jurat, que sempre hi ha algun que no es presenta, que fa la videotrucada a les fosques i no saps quina cara fa. Vull dir, això que són coses surrealistes.
Ui, quin misteri!
De veritat, a mi m'ha passat,
Okay.
M'ha passat amb els Premis TAC, que hi ha un company de jurat que si ara ens podíem creuar pel carrer jo no el coneixeria.
I
li vaig dir, si ens veiem a algun lloc, saluda, que jo no et reconeixeré. Doncs mira, l'Infest es va fer per segon any consecutiu al Castell de Rubí, abans es feia al Pati del Celler, que era un lloc molt idoni, però el castell és enorme, vull dir, el pati del castell podríem tenir... Jo no sé quin aforament té allò, però...
Em sembla que ens van dir que en aforament en temes normals,
sense pandèmia...
Són uns 5.000 persones.
Déu-n'hi-do.
Ara no sé quants hi havia en proper.
Entre 2-3.000 deuen ser ara.
Van arribant la gent, es va seure on va voler, deixant totes les distàncies, vull dir que... va ser... Potser vaig trobar a faltar un raspaller, això sí, eh? Sí, perquè quan portes sí. una estona és com, ui, són grades
no, això,
i...
Això, cosa... l'any passat, el primer any que es va fer aquí, amb el tema de la pandèmia, no hi havia ni lavabos.
Això t'anava a destacar, que una de les novetats que ells van destacar i molt, i van fer molta broma, va ser que per fi tenen lavabo, no? Fins i tot van anar les cuques a perseguir una pobra noia que havia anat al lavabo, en plan,
bueno,
com ha anat
sí,
al lavabo,
sí, sí,
no?
Sí, 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 sí. I un l'actor de l'anunci... El actor de l'anunci de l'Infest va anar al lavabo
un gran anunci,
i va
per
fer una retransmissió en directe des de dins del lavabo.
És que clar, és que clar. Això només passa a l'Infest que... i al Fantasfreak.
Crònica sí, celebrada als no, lavabos.
No, no, sí, l'Infest sí, sí, per sí. mi una de les gràcies que té són els presentadors, les cuques, que s'ho curren molt, que fan riure molt, sí, sí. que tenen unes idees estranyíssimes i t'agafa completament... desprevingut, i la qualitat dels curs, evidentment, inqüestionable, eh? Mm-hmm.
Mira, si ho sé, en fem una crònica, del bany.
Mira, ho arribo a saber i... amb la gravadora allà, doncs mira, aquí ens entra la llum del fanal al costat de la via de Renfe i així.
Falta
fer,
paper.
No?
Home, mira, jo quan hi vaig anar hi havia paper, eh?
El jurat en el cas de l'Infest va ser format també per les Bloody Girls.
Sí.
El David Vittori, que ja el coneixem, sí. no?, de curtmetratges, i l'actor Octavi Pujades, mm-hmm. que aquí a Ràdio Sabadell el coneixem molt per... Ara miro el Roger, perquè va haver una mica un cachondeo, no?, de quan va venir aquí al programa del matí, que teníem el dilema de si posar la creativitat amb l'Octavi sense samarreta. I que... bé... Ahí sí. lo dejo.
Bueno, també l'Infest es va fer molta conya amb això, però finalment...
De fet, em pregunten, ho van fer? Jo crec que sí, jo crec que ho vam arribar a fer, però no m'atreveixo a posar-la amb el foc, perquè va ser tan...
Aquí?
Sí, sí, va ser tanta la broma ser. Que ja no sé si vam arribar, no, a aquest extrem o no.
Podria ser.
Però bé, en tot cas, vam veure 20 curs,
mm-hmm. okay.
i bé, com que costa una mica també de parlar de tots 20, anem al palmarès, que és l'opció fàcil, no? El millor curs va ser per Selection Process, de Carla Pereira, jo que no l'he vist.
És un curt d'animació molt curiós. Bueno, és curiós que hagi guanyat el primer premi perquè, sí, perquè és un, més que un curt amb una història de principi, nus i desenllaç, és com una espècie de gag molt divertit, molt ben trobat, i la veritat és que està força bé, però esclar, va sorprendre una miqueta que s'endugués el primer premi
d'un tema de selecció de personal, no? Per una
sí,
feina?
Sí. Sí, sí.
Sempre donen joc, home, aquestes coses.
Té bona pinta.
Sí, sí, no, no, està molt bé, està molt bé. La veritat és que està molt bé. A més, és curt nacional, que això, pues, bueno, sempre vulguis que no dona un punt a favor, no?
I... home, i que guanyi animació també és com donar el valor, no? Que a vegades mm-hmm. és com si els situéssim en categories diferents sí, i no té per sí. què, no? Al final, si un curt és bo, és igual, no? Que
exacte.
Sigui animació, no?
Sí, això mateix.
Això sí. El gairebé millor curt, que és la seva manera de dir segon premi, segon premi. No? Tu último día en la tierra, de Marc Martínez, jo sí. diria que ja deu estar molt a punt d'esgotar el seu recorregut, perquè...
De fet, ja havia esgotat el seu recorregut.
Clar, és que fa dos anys, no?, que volta aquest curt pels festivals i que s'han portat molts premis.
Ja havia esgotat el seu recorregut, però com que l'havien seleccionat per l'any passat i per temes de pandèmia no va poder entrar, perquè no els hi va arribar la còpia, perquè el director, Omar Martínez Jordán, ara està vivint a Los Angeles.
Ostres, això no ho sabia, eh?
Apa, està allà... ara tot té sentit.
Va.
I res, va fer un curt quan, bueno, un curt un agraïment al premi, ell allà des de casa seva, allà ben arrempat, ell ben tranquil, m'alegro
no?
molt d'això, però jo estic aquí vivint la vida.
Home, a més és un curt que és una mica peculiar, no? Perquè ell venia de fer la pel·lícula de Framed, que van destinar molts recursos, és un pel·liculon, aquest curt és com un curt de mínims, no? Amb molt pocs recursos, que és molt xulo per al guió, perquè és un molt bon guionista, però realment està fet, vull dir, el podríem fer nosaltres tres ara mateix comprant una caputxa als xinos, vull dir, no...
Sí, quasi que
no
sí.
té
sí.
més, no?
Sí.
No? Vull dir que realment té doble mèrit, no? De dir, vinc de fer un pel·liculon amb diners, amb actors molt xulos, i aquí ens hem posat quatre màscares i hem fet un curt de puta mare, no?
És que, a més, és molt curiós, perquè hi ha diversos actors coneguts, realment coneguts, o que va fer de...
De jurat amb
mi,
És que ara no recordo com el
deia. És que no recordo, per això t'estic dient així.
Vaig ser formar jurat amb el Marc Martínez Bordan i amb
l'Àlex Maruny. Sí.
L'Àlex Maruny.
Maruny.
Que de dir que els dos, vaya tàndem, quin cachondeo.
Sí.
Són...
Ell és el protagonista, però com que va amb la màscara tota l'estona, no sap. I és més, al final, l'únic actor que nombren és la Sònia Massura, que és la noia, l'única que se li veu la cara,
en algun moment, sí.
Sí, és, és com una gran broma el curt aquest. Està molt
sí,
bé.
I te l'has de prendre com això, perquè sí, la gent sí. Que se la presa en sèrio no li agrada gens.
Bé, sol passar,
Jo dic perquè m'he trobat amb jurats on hi havia aquest curt, no? I el jurat estava molt dividit entre la gent que pillava amb la broma i deia, ah, que cachondo, i gent que deia, això, no? Vull dir que al final, no?
Sí.
Mira, sempre hi ha gent a favor i en detractors, i jo sóc molt fan de Marc Martínez Jordán, per tant, em passa com quan parlo de Marc Pastor. Vull dir, ja és com fessis el que fas i jo estaré allà babejant. Vull dir que al final no passa res, no?
I també hi ha com a detall molt curiós. El Marc Martínez Jordán té una peculiaritat en sota els seus curtmetratges que surgen amb màscares.
Sempre, sí.
El primer que va fer, Caracaballo,
un gran curt.
Aquest, que és el segon curt que ha fet. I ara n'ha fet un altre allà a Los Angeles en què els personatges principals també porten màscares.
Té algun problema amb ensenyar la cara,
Deu ser algun trauma que té algú, perquè...
I això que el noi no és lleig, vull dir
no,
que...
No, però... Bueno.
No sé.
Potser no és un trauma, Potser és una altra cosa.
No sé.
Ja
li preguntarem quan anem a Los Angeles.
Exacte.
Vull destacar també de típiques coses de curiositat dels festivals, la polèmica del curt dels samurais. A veure...
Què ha passat?
Curt dels samurais, sí o no, David?
A mi em va encantar el curt aquell.
Jo no.
Ostres...
Jo ho sento, però no em va agradar gens.
Presenteu els vostres arguments.
A veure, jo el vaig trobar molt llarg. Sí que està molt ben fet. Tècnicament està molt ben fet,
sí.
Però el vaig trobar molt llarg i per explicar realment molt poca cosa.
Bueno, però és que, aviam, és... jo el bo que li dono amb aquest curt és que fins que no estàvem a mig curt no sabia si eren ninots o eren persones.
Això és veritat. Estava tan ben fet que no sabies que era animació.
Què dius?
Sí. Eren ninos d'aquests, no de stop motion, sinó de titelles.
Això.
Titelles d'aquests típics, però és que estaven tan ben fets que dius, aviam, això què és? És un titella o és una persona disfressada de titella?
Sí, brutal.
Jo fins a mig curt, que va haver alguna cosa que dius, vale... Són titelles? Estava molt dubte.
El que van fer els de les cuques va ser enfrontar dos del públic amb opinions confrontades com nosaltres, amb una mena d'aquesta de barra de goma espuma, no? D'aquestes de la piscina, sí. Diguéssim, i vinga, jugueu, o sigui, mateu-vos entre vosaltres, samurais sí, samurais no. Vull dir, va ser un gran moment d'aquests per immortalitzar dels festivals. I jo també volia destacar que en aquest Infest es va estrenar el nou curt de Dani Viqueira, que es diu Penumbra, i em va encantar. És una paranoia, com també ho era Limbo, però em va agradar moltíssim. Tinc ganes de tornar-lo a veure a algun altre festival
també,
per
també captar
els matisos. Ai, no el vaig veure,
no vas poder venir.
És una pena, però el Dani Viqueira...
Sí, apunta.
El dia que es posi a fer una pel·lícula veuràs,
Jo crec que no tardarà massa a fer alguna pel·lícula. Ara crec que està preparant un altre curtmetratge, però em sembla que el següent pas ja serà una pel·lícula.
Doncs jo he comprat l'entrada ja, que m'avisi. I ara anem al germà gran de l'Infest, el que va inspirar l'Infest, que té molts més anys al darrere, que és el Fantos Freak. Aquesta edició que es va fer el Parc del Turonet era la 21-22, perquè l'any passat no es va poder fer.
No es va poder celebrar.
Llavors han dit, mira, anem a fer una barreja i hi ha alguns curts que s'haurien d'haver vist l'any passat, més alguns curts nous d'aquest any i van haver de fer...
Sí, van fer com un...
Un encaix.
Sí, m'ha xembrat.
Es va fer del 12 al 16 de juliol i la gran diferència d'edicions anteriors era doncs, tot el control de la pandèmia, perquè, clar, això era un festival completament obert, en el Turonet, que és molt obert, no? Amb cadires, però també gent a la gespa i tal, i aquest cop doncs, ja era tancat, o sigui, tancat amb tanques, no? Control d'aforament, places limitades, no es podia menjar ni beure,
no.
Òbviament tampoc fumar. I llavors, clar, tot aquell ambient, no? Que es creava amb el Frankfurt, la cervesa i alguna cosa més, Doncs suposo que això es devia notar, no, David? Perquè tu sí que hi vas anar.
Sí i no. O sigui, sí que potser trobes una miqueta a faltar això, però...
El Frankfurt.
El Frankfurt.
Realment, realment no... no es va notar la diferència, perquè des del minut zero en què va començar a sortir les dretes del Phantom Freak, el públic entregadíssim.
Home, clar, i més el no haver-se fet l'any passat, que tots teníem ganes de Phantom Freak.
Sí, 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 sí. I a més aquest any o sigui, un anunci molt homenatjant, molt tant a la gent que no, bueno, que ja no hi som pel tema de la pandèmia, com a tots els festivals que s'han anat fent al llarg de... O sigui, tots els Phantom Freak que s'han anat fent al llarg dels anys, un homenatge molt, molt maco, i bueno, els personatges també. I, hi ha alguns que d'aquest any no han pogut estar presents, entre curtmetratge i curtmetratge.
No? Però el Garci hi era o no?
Quin, perdona?
El Garci hi era o no?
El Garci sí, evidentment.
Home, per favor.
El Garci i els Bailongos, aquests no poden faltar mai.
Home, menys mal, perquè si no anava a posar una instància a l'Ajuntament de Cerdanyola, no. Dic, a veure... El Garci no se'ls carrega ningú.
No, no. El Garci, els Bailongos... El hàmster no hi era aquest any. Va tenir una aparició, un cameo, diguéssim, a l'última jornada, però durant la setmana...
I la gent
no,
es devia tornar boja, no?
Bueno, és que l'última jornada va ser bueno, espectacular, espectacular.
Sí?
I la gent s'ho va passar brutal, perquè a més de tornar a projectar els curts guanyadors, es van projectar alguns curts d'altres anys, alguns molt celebrats.
Mm-hmm. Digue'm que van tornar a posar la silla, sisplau.
Quina?
La silla.
La silla no, aquest no el van posar.
Llàstima.
No, potser és massa antic aquest per
sí.
Encaixir-lo.
Potser era massa.
Però bueno, sí que va sortir l'unicorn.
Home, el Charlie! Molt bé.
Aquest no podia faltar.
Oh,
I bueno, i van acabar amb un final de festa digne, com és el Tratamiento.
Oh, molt bé. Aquesta també et va agradar a tu, el Tratamiento,
sí,
eh?
Sí, molt bona.
Sí, sí, sí.
Jo la veritat és que hauria pagat per anar al Phantom Freak, hauria subornat per tenir una cadira allà, però em coincidia amb el Celsius, llavors no vaig poder anar ni un trist dia, cosa que l'any anterior sí que havia pogut fer, però l'any que ve, si Déu vol, sí que podré, perquè han canviat les dates del Celsius, després ho comentaré, llavors no coincidirà amb el Phantom Freak, que no sé que el Phantom Freak canvi dates, que llavors ja m'haurà fotut per les dues bandes.
Espera't.
Esperem que no. A veure, el palmarès és més extens, eh? Mira, sí. Fins i tot l'he posat amb lletra més petita per estalviar una mica d'espai. El primer premi va ser, atenció, per Dardar, eh? Com sí. El del Creep Show.
Quina sorpresa.
Home, no, ja hem dit que ha estat el curt guanyador de l'estiu. Jo crec que, tot i ser donar tan mal rotllo, perquè al final vas a un festival a passar-ho bé i en aquest curt passes malament.
Sí, sí.
Després el segon premi per Sounds Between the Crowns, de Philip Diviak, no sé si tens en ment...
Sí, és un d'animació, no és de terror, és friki, però és molt, molt, molt divertit i amb un missatge molt, molt xulo. La veritat és que la gent després ho veureu, la gent el va votar i que és un curtmetratge molt, que està molt bé, francament.
El tercer premi per Horoscope, de Paul Digley, que també el vam tenir aquí a Sabadell.
També el vam tenir aquí a Sabadell i que no el vam poder projectar per la pandèmia, però bueno, es va poder veure a través de Face Home. I quan va sortir el Paul Digley a recollir el premi, emocionadíssim, perquè esclar, ell ha crescut cinematogràficament amb el Phantom Freak. Llavors, clar, diu...
Llavors és com ja tocat sostre aquí, no, ja?
Emportar-me un premi del Phantom Freak amb el curt més Phantom Freak que he fet. I realment és molt d'agrair i, bueno, va estar emocionat, a més no poder.
I el públic es devia emocionar també,
I tant,
no?
I tant,
perquè al final, no?
De peu aplaudint, i és que, esclar, hi ha moments, és que el Phantom Freak és un altre món. El Phantom Freak és un altre món.
Hem de dir que, clar, tot això que estem dient, tots aquests premis, el Phantom Freak no té jurat. Si el Phantom Freak, tots aquests premis són la gent del públic que els ha votat. Vull dir que al final encara té doncs, més entitat, no? Potser aquest any és diferent perquè segur que hi ha molt poca gent que pogués repetir sessions, però altres anys que la gent hi anava cada dia o hi anàvem cada dia, clar, la votació és com molt coherent, no?
Sí,
al final és el mateix públic. La menció especial va ser per Le Soray de la Courgette.
Molt bé, molt bé, molt bon francès.
El títol no em sona, espera, que tinc aquí la...
De Lucas Ansar.
Ah, sí, uf. Bueno,
també és d'animació,
ja
també és d'animació, és molt, 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 molt curiós. A mi personalment no, no em va agradar massa, però sí que la veritat és que és molt curiós. Molt,
el del samurai sí, no li ha agradat el Lucille del Courgette.
Molt bé. El teu francès no és massa...
No, no, jo no he fet mai
francès. Jo ja ho llegeixo perquè el meu francès és patètic.
I el premi Garmanbocia.
Tinc preguntes ara mateix, eh?
Que és Garmanbocia.
I el títol de...
Del curs,
sí.
Vegano de Minecraft, de Dani Cervant.
Tinc moltes preguntes.
Mira, jo amb aquest nom sense haver vist el curs ja el voto, tu. Jo ja,
és que té molt bona pinta.
T'imagines un jugador de Minecraft vegà?
No, és que...
Jo vull saber si existeix aquesta persona.
Sí. Realment no és un curtmetratge, sinó que és un documental curtmetratge.
No!
Sí. Pensava que anaves a dir... És un gameplay de Minecraft.
Increïble!
Sí, però és que, esclar, és un, no sé si explicar-ho i us aixafaré una mica la guitarra, però, o sigui, es tracta d'un xicot que, bueno, tothom li deia que havia de ser vegano i ell no... Diu,
no ho veia, no?
A mi el formatge m'encanta i jo no puc ser vegano. Però com que era un gran jugador de Minecraft, va dir, seré vegano a Minecraft.
Ah!
¿Cómo?
I dintre de Minecraft no menja res de carn.
Tot bueno, sé que és possible no menjar res de carn, però...
Sí, és això, és la seva història, com va arribar a aquestes conclusions.
Que guai.
Està molt bé.
És que el títol ja prometia.
Sí.
És el que ofereix.
I el premi, també.
I després hi havia les clàssiques mencions especials de l'Alfonso sí. Frick, que m'agrada molt. El mejor susto, el millor ensurt, a Little Taste. Faltaria més. Sí, clar que sí. La criatura més entranyable, Tales from the Multiverse...
Sí, és una espècie de gamba molt... També és d'animació.
Una gamba.
Una espècie de gamba molt, molt, molt curiosa.
La mejor frase, per pura sangre...
No me'n recordo de la frase, però era una barreja... Era una espècie d'espanglish, que començava la frase en anglès i l'acabava en castellà, que o sigui, espontàniament va haver un aplaudiment entre el públic, o sigui que havia de ser la millor frase.
Altres anys corria per les xarxes la frase íntegra, el que passa jo aquest any no l'he sabut trobar, no sé si potser s'ha publicat més tard o s'ha publicat en alguna altra xarxa social, perquè el Fantos Freak té Facebook, té Twitter i igual té TikTok i ho han penjat allà, i jo a TikTok no hi soc, perquè clar, ja tinc una edat, sabeu? Llavors,
bueno, no tinc ni jo TikTok.
Imagina't. Llavors, el millor gag per Delito de Odio, aquest curt és brutal.
O vas veure l'Infest, també.
A l'Infest, sí. Ara no sabia on l'havia vist, perquè acabes molt desorientat al final de l'estiu, no? Però sí, és un molt bon curt.
És molt bon curt.
Després, Mejor Grito per Dardar. Aquí s'han portat tots els premis, eh? L'Urquijo no pot marxar amb les mans buides. I la mejor muerte, la última Navidad del Universo, que dius...
Però quina d'elles?
Sí, exacte. Era la meva pregunta, quina?
Aquí està. Bueno, clar, vam posar una de les milers de morts que hi ha en el curt.
Però, bueno, tria la que vulguis, sí, no? Sí, serveix en qualsevol moment del curt, no?
Sí.
Potser de quan mor el... Bueno, és igual, no farem spoilers.
És que hi ha unes quantes que dius, mora de Déu, senyor.
I ara canviem al cine i anem al festival... Dic al festival, perquè és en majúscules, de literatura fantàstica de Vilés, al Celsius. Hi ha molt pocs festivals que es dediquin només a la literatura fantàstica. Aviat en tindrem una a casa nostra, el novembre aquí a Barcelona amb el Festival 42. I de fet el 42 intenta ser una mica com el Celsius aquí, eh? O sigui, és com volem un Celsius a casa, que al final estem tot a Barcelona a Vilés. Què estem fent? I què estem fent tot a Barcelona a Vilés quan a Vilés pot venir a Barcelona, no? Doncs al final és una mica això. És un festival que és hereu de l'Esturcón.
Sí.
Doncs que clar, la gent que ja té una edat, l'Esturcón doncs els hi diu molt. I bé, la segona setmana del juliol se'n va fer la desena edició. I clar, la gràcia és que hi va molts autors. O sigui, van ser una seixantena d'autors tornant-se amb taules rodones, entrevistes... Es van presentar molts llibres, tant d'autors d'aquí com d'autors internacionals. Sí que és veritat que hi havia menys internacionals que abans de la pandèmia, perquè
clar,
hi havia gent que no havia pogut viatjar. però hi havia més internacionals que l'any passat, perquè ens entenguem.
Sí.
Sí, ja és com un... anem recuperant la normalitat. I, de fet, es va notar molt també amb el tema de l'aforament, perquè l'any passat impactava molt aquelles fileres buides marcades amb la seva línia així com de la policia, no? En plan, aquí no
sí,
entreu,
sí.
No? Radioactiu, no? Aquí no, aquest seient tampoc.
Vaig
I ara era,
fotos,
doncs,
sí.
Com normal en el sentit de deixar cadires buides entre els grups que anaven grups de gent que anava a l'auditori i que havia molta més gent. I sí que vam veure molta més gent a Avilés que l'any passat, però no tanta com el 2019.
Però
jo crec que serà progressiu.
Barcelona continua venant.
Sí, clar, tot Barcelona està allà. Sí, a veure, jo no puc que acabi el programa sense recordar els Friquípols, els alumnes del Ricard Ruiz Garzón, amb qui em van acollir com si fossin família meva. Vaig estar tot el Celsius amb ells, dinant, sopant... bé, tot el dia podria haver estat amb ells si haguéssim volgut. I va ser brutal, perquè de gent així que està aprenent a escriure, que aspira a convertir-se en escriptor, doncs s'aprenen moltes coses i hi ha converses molt interessants. I, de fet, un dels punts forts del Celsius és això, que és un punt de trobada entre gent, lectors, editors, escriptors, fans, amb tot el mundillo, no? Que
sí.
D'una altra manera no podries agafar pel carrer a un autor conegut i dir-li anem a fer un cafè. Convido jo i ens expliquem la vida, no? I això passa, el Celsius passa i està molt bé. Bé, potser el principal canvi també d'això de la logística van ser les terrasses, perquè l'any passat, a diferència d'aquest, paradoxalment, podíem ser 30 en una terrassa, però aquest any només podíem ser 10 a l'exterior i 6 a l'interior. Cagada, perquè clar, érem grups de... Els Friquípols eren com 30, saps? I al final acabaves amb 4 restaurants diferents, no? Un mateix grup ocupava tot un restaurant. Per la senyora del restaurant de puta mare, però per nosaltres ja una mica així, no? I bé, el contingut del Celsius és immens, abans ho dèiem fora de micro, és impossible tractar-lo en aquest programa, impossible, se'ns en va completament, però ho anirem dosificant al llarg de la temporada i ho farem amb diferents formats. El que sí que volíem destacar és un dels guanyadors dels Premis Kelvin, que s'entreguen en aquest festival, que es tracta de Thomas Hall, que és l'autor de la novel·la Hex. Jo no la coneixia, però després de la xerrada que vaig escoltar d'aquest senyor, vaig tenir moltes ganes de llegir-lo. A tu t'agradaria, David, segur.
Sí.
Segur, perquè és terror d'aquest pur i dur. És la seva cinquena novel·la i s'ha convertit en un fenomen mundial per la manera insòlita en què tracta l'arquetip de la bruixa. Una bruixa amb ulls i llavis cosits que coneixem ja a la primera pàgina. Hall va apuntar el perquè d'aquesta decisió.
Indeed, she's right there on the first page. That's true.
Lo cierto es que la bruja está presente en la novela desde la primera página. Normalmente, en una película, no muestras al monstruo en la primera escena. Porque si lo muestras en la primera escena, el espectador ya lo conoce y empieza a perderle el miedo. Mi reto era que el personaje de la bruja estuviera presente desde el principio, que estuviera acompañando al lector a lo largo de todo el libro y que según avanzaba, fueras descubriendo lo aterradora que realmente es. Ella no cambia el terror en la novela, deriva de la reacción de los ciudadanos. Es la gente la que transmite la sensación de terror a lo largo del libro. Son ellos los que generan ese miedo. Viven una micro sociedad en la que están acostumbrados a lo sobrenatural y hay dos formas de tratarlo en la comunidad. Por una parte, en Hex están los personajes de más edad, que tienden a ser los más conservadores, que quieren que todo se mantenga como había sido hasta entonces. Por otra parte están los más jóvenes, que se ven atados de por vida por culpa de la maldición. Y cuando digo de por vida, es porque si cualquiera de ellos abandona la ciudad donde viven, acaban por suicidarse. Entonces se ven obligados a vivir allí, se ven obligados a aceptar una situación que no han creado ellos y que les impide hacer lo que más les apetece, que es salir y conocer el mundo. No pueden conocer el resto del mundo. Y lo que quieren, para tratar de romper la maldición, es lograr que alguna cadena como National Geographic o Discovery Channel vaya al pueblo y desvele la verdad. Y creo que precisamente en esa yuxtaposición es donde hay un elemento muy interesante de la novela, que de ahí surge el conflicto y que ese conflicto y las decisiones que se toman en él tienen toda una serie de consecuencias que acaban por afectar a todo el pueblo.
That, make loose turn around in the book.
I la cosa va precisament de com viu cadascú aquesta situació.
La verdad es que quería empezar la historia desde el status quo puro y duro, presentar ya de buenas a primeras una situación tan extraña como la de esta localidad y que el lector vaya descubriendo cuál es ese status quo según van avanzando las páginas. Y me pareció que una forma inteligente de hacerlo era la presentación de una familia que llega nueva al pueblo. Tienen que ir descubriendo las normas y tienen que ir conociendo el status quo. Y una vez he logrado que ya conozcas bien cómo viven todos esos personajes, de lo que me encargo en la segunda parte de la novela es de ir poco a poco desmenuzándolo y rompiéndolo.
Us adonen ganes de llegir-lo o no?
Sí, tant.
Oh, i tant.
Jo el tinc ja a la llista dalt de tot. Vull dir que a veure quan la puc llegir. Redir-vos que la onzena edició del Celsius serà del 19 al 23 de juliol. O sigui, s'ha canviat per una setmana més tard de l'habitual. A mi em costarà molt, hi ha molta gent que li ja es va queixar en plan, ostres, que tenim reservada la segona setmana de juliol per vosaltres, ja ens l'heu passat a la tercera. Però crec que, bé, qui vulgui anar ja seguirà anant igual.
Vull dir que... Exacte.
Doncs gràcies, David, gràcies, Iker, per acompanyar-nos en aquesta crònica dels festivals de l'estiu.
De res.
A tu, un plaer.
Gràcies.
És hora de marxar. Recordeu que tornem d'aquí dues setmanes amb més contingut, amb més notícies, perquè el món del fantàstic ve farcidet i no ens ho volem perdre. Que vagi molt bé. Adéu-siau.